del matí.
Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
El llibre de Bast, o Blanquerna, sovint conegut com a Blanquerna per les edicions valencianes del segle XIV, escrit a Montpellier el 1283, és una novel·la idealista que va tenir una enorme influència en la narrativa de l'edat mitjana i en els escriptors posteriors. L'obra descriu la nova vivacitat de la vida medieval de manera realista, però sense localitzacions geogràfiques concretes, malgrat que el nom de Blanquerna o Blanquerna en rebet precisament el topònim d'uns topònims de Constantinople. La novel·la està dividida en 5 llibres, cada un d'ells està dedicat a un model de vida, i la novel·la està dividida en 5 llibres i que cada un està dedicat a aquest model: la vida matrimonial, la monacal, la del bisbat, la papal i l'últim, el llibre d'amic i amat, la vida eremítica. Seguint la seva vocació religiosa, el protagonista prova d'arribar a Déu a través d'un viatge vital, però a desgrat d'ell mateix, el durà a ser frare, abat, bisbe i papa, i finalment es esdevindrà, pues, per Llull, l'estat de la màxima perfecció espiritual. La primera secció de la cinquena part del llibre Blanquerna l'ocupa el llibre d'Amic i Amat, peça formada, doncs, per 350 aforismes en temàtica religiosa i amb un fort component poètic. A més, s'expressen diverses qüestions, com per exemple influències del Càntic dels Càntics, de la lírica occitana o del sufisme islàmic.
Amic i Amat, any Ramon Llull. Ràdio Estel, Bossòst era Val d'Aran 106.0.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre a les 6 i a les 8 de la tarda al Petit Palau estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 2770.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
En l'ADN de cada persona hi ha quelcom que parla de fraternitat. Vols mirar la realitat des d'aquesta perspectiva? Vols il·luminar la teva vida amb la llum de l'Evangeli? Vols conèixer vivències reals que testimonien la germanor? Aleshores, escolta'ns. En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Una de les etapes que més costa encarar les famílies és quan els fills són petits i comencen a l'escola. La baixa maternal és molt curta i als 4 mesos ja s'ha de buscar una llar d'infants o una escola per poder conciliar la vida laboral i la vida familiar. Deixar el nadó és tot un repte i, per tant, els pares han de buscar el centre que els transmeti més seguretat i confiança. Comença aquest llarg camí de l'escolarització i al programa d'avui ens centrarem en la primera etapa de l'aprenentatge, que és l'educació infantil. L'educació infantil va del 0 fins als 6 anys, que és quan ja comença en primària. En aquesta etapa, els hàbits, les rutines i anar adquirint autonomia són claus per al desenvolupament dels fills. A banda que comencen a relacionar-se amb altres nens, comparteixen, juguen, aprenen les primeres cançons i tenen les primeres baralles. És un moment on tot està per descobrir i tot està per aprendre. I no només a l'escola. A casa, la feina d'educar continua i es comença a lluitar amb les normatives que fan aparèixer les primeres enrabiades. És el moment de posar límits, perquè en aquests primers passos els fills també busquen saber fins on poden arribar i, per tant, les rebequeries estan a l'ordre del dia. També tenen lloc els primers càstigs i els primers premis que permeten reforçar les bones conductes. És una etapa on també és clau dialogar molt amb els fills petits, perquè això establirà un lligam per la comunicació en etapes més complicades, com pot ser l'adolescència. És moment de llegir molts contes i tenir les primeres converses. Diuen que no és bo començar la casa per la teulada i en educació també cal posar uns bons fonaments. Amb una bona base, la construcció serà més ferma, estable i durarà més anys. Avui, doncs, posem la primera pedra en l'educació i parlem d'educació infantil. Comencem.
Les brutes i un munt de rebels enfilant-se un arbre ple de préssecs vermells. Després de la bassa tots nuets vigilant la roba i que no arribi el pagès. I a l'hora de berenar van vist sucre un tros de codonyà i després tornar al carrer el morro empastifat. Cap al tard havíem de parar jugar a futbol i veure els carros passar amb el gos al darrere lligat. Va tenir sempre la guaita no ser apedregat. I després d'haver sopat va torrar tan que vigilants jugàvem amagats. Enrere penso que queda aquest cundia banat pantalons curts i els genolls pelats. El diumenge tocava Diana, l'àvia sempre cantant. Em mudava des del llit estant. Després d'un bon cop
Doncs amb aquesta cançó dels Pets, que es diu Pantalons curts, i ens parla de la infància, encarem avui un tema molt maco en el repte d'educar, que és el de l'educació infantil i com fer-ho bé en aquesta primera etapa. És un tema que els nostres especialistes podran comentar en primera persona, perquè a banda d'orientadors familiars del FERT, també són pares de família i segur que tenen mil i una anècdotes per parlar del tema de l'educació infantil. Avui ens acompanyen la Carmita Guix. Carmita, bona tarda.
Bona tarda.
També hi ha en Jaume Pujol. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda. Veig ja amb el boli aixecat, que ja no sé si és que vol dir alguna cosa d'entrada. No, encara.
Posar-lo en situació, de prendre nota de coses.
De coses. Sí, perquè és un tema que sempre ens agrada molt aquí, començar bé, dèiem, l'edifici des de la primera pedra. Ja sabeu que els nostres tertulians són orientadors familiars del FERT, i jo sóc la Magda Minguet, que també us acompanyaré en aquest temps de ràdio. M'havia apuntat una frase per començar la tertúlia d'avui, que és de Pitàgores, que diu: eduqueu els nens i no caldrà castigar els homes. No sé si penseu que aquesta, no?, és una frase molt contundent, perquè aquesta primera etapa de l'educació infantil crec que s'ha de fer molt bé. Què en penseu?
Seria l'objectiu, no?, que quedés tan assolit el que és bo, el que he de fer, que ja ho tinguéssim per tota la vida, no? I mai més féssim res mal fet, veritat. Tant de bo.
En temes de pares, jo crec que sempre anem amb compte de no dir que s'ha fet tard amb res. O sigui, no es fa tard.
Sempre estem a temps, no?, de fer-ho bé.
Però també és ben cert que si les coses es comencen ben aviat i es posen les primeres pedres ben posades, es té molt de camí guanyat.
I tant. Aureli. Bé,
doncs ara, quan deies allò del bolígraf, m'havia apuntat pedra, perquè
pedra, si dius pedres, no?
I tu dius pedres.
Sí.
Però és només això. Ho dic, per què ho dic? Perquè, clar, estem parlant d'educació infantil, que és l'etapa més educativa per excel·lència, no dic formativa.
Educativa.
Educativa vol dir que presideixen els hàbits.
Uh-huh. Hàbits, rutines, no?
Uh-huh. Però, clar, això s'ha de fer. I per què deia allò de les pedres? És com aquell que té un terreny i ha de fer una casa. Home, ha de fonamentar uns bons fonaments, sí. Si no es caurà tot a sobre, no? Després haurem de posar, a les parets, podem posar mobles, podem posar cantes, moltes coses.
I domòtica i
el
tot,
que tu
no?
Vulguis.
El que vulguis.
Però hi ha uns fonaments. I això, per què ho dic? Per donar-li qualitat, o sigui, donar-li la importància que té aquesta etapa, perquè és l'etapa educativa per excel·lència. És quan un nen agafa hàbits... A veure, per exemple, jo poso un exemple de la meva tasca com a professor durant molts anys.
Molts anys, sí.
Amb l'època que tots els grans centres no tenien parvulari. Bueno, doncs els alumnes que arribaven al centre, quan nosaltres no teníem parvulari, i molts centres no tenien parvulari, doncs els professors sabien de quin parvulari venien. Perquè venen d'aquest parvulari. Ai, mare de Déu! Sí. Per què? Perquè no hi havia... Bueno, no els hi havien acostumat bé. I en canvi, diu, caram, venen els d'aquest parvulari, caram, tu.
Sí, sí, podien saber d'on venien, no? Saben fer la fila, saben...
Que estan ja gairebé, ja els tenim ben educats. Clar. Perquè tu el que has de fer és afegir hàbits. Mm-hmm. Moderar, clar, van passant els anys, no mateix fer primer d'infantil, o sigui, primer que segon. Però bueno, per un moment que tu vas anar reconduint un nano que ja està educat a rebre aquesta influència de coses que s'han de fer, coses que no s'han de fer, coses que convé fer. Per tant, s'ha de donar la importància que té aquesta etapa, i he posat pedra. Perquè realment és fonamental. És l'època en què els hàbits queden, doncs, com marquen el camí.
Marquen el camí i és el que han d'adquirir, ja sigui la llar d'infants, ja sigui l'escola i també a casa. No?
Això és el que anava a dir, Magda. O sigui, a casa, fonamental. Perquè, clar, a casa, el nen, a part que hi està moltes hores, potser sí que va a la guarderia, al jardí d'infància, etc. Però a casa és on realment ha de veure clar què pot fer, què no pot fer, ara sí, ara no, això m'agrada, això no agrada, s'enfaden amb mi, estan contents amb mi, i ell va agafant un sentit de per on té que anar funcionant. Mm-hmm. Perquè si no, el nen què fa? El que li ve de gust, com és molt natural. Clar. No? Si no té cap influència de res que li ensenya, no, carinyo, no, ara no, més tard, o mira això, tal.
Pues... O ara dormim i és hora de dormir, ah, agafa aquest hàbit del dormir a l'hora.
El nen per si
no?
mateix, el que li ve de gust, allò és el que surt tota la vida, no? Mm-hmm. Dins d'ell.
Evidentment, o sigui, crec que amb molt bona intenció, a vegades els pares, jo no dubto mai de la bona intenció dels pares, perquè evidentment tots ens estimem i molt els nostres fills i volem el millor per ells.
I volem fer-ho bé.
Efectivament, però a vegades es confonen idees, no? O sigui, la llibertat. En aquest moment la llibertat sempre ha sigut important, molt important. Però es confon el dia... A veure, jo vull que el meu fill, els meus fills, siguin gent lliure, de la mateixa manera que jo vull ser, i les persones que tinc al meu voltant, i tots ho siguin. Ara bé, a l'hora de començar a educar en els primers anys a una criatura, és molt important, crec, que l'ordre, no aquella cosa, no aquell ordre tan desacreditat, allò de perquè jo ho digui i totes aquestes coses, no, no. O sigui, un ordre real. És a dir, des de ben petit, el nadó, una de coses que ens feia notar el pediatre que vam tindre en primer lloc, doncs era com si vestíem a una criatura sempre amb el mateix ordre, ell ens ajudaria a vestir-la.
Clar, ja et posa el peu i et dona el bracet.
Exactament. No, clar, té la seguretat i clar, la pròpia autonomia això, de saber què passa i com ho clar. Puc fer
va
jo
captant,
també. No?
Va captant les coses i sap que després d'això ve l'altre, no? Bueno, doncs això diria que és una figura de lo que s'ha d'anar introduint amb les demés coses, no? És a dir, escolta'm, un fill nostre, una de les coses dolentes que li pot passar és que es desorienti, que no sàpiga per què passa una cosa, no? Hem de ser coherents i hem de seguir un ordre de les coses.
Hem de ser la brúixola, perquè no es desorienti. Total, nosaltres hem de posar una mica el camí. Aureli.
No, dic que ja ens ha el tema de l'ordre, que a mi em sembla que és un camp molt, molt ampli, no? Però a vegades coses com, per exemple, el tema del menjar, que s'han d'acostumar a menjar de tot. O sigui, perquè si no, arribarà un dia que voldran menjar la carta, o sopar la carta. I, o sigui, les mares, amb això, tots els pares i mares, però vull dir les mares que estan més a prop. La idea de que el que és bo és que s'acostumin a menjar de tot allò que els hi convé, no el que els hi agrada. I que moltes vegades serà pues, menjar poc de moltes coses i no molt d'unes poques, que millor agraden unes poques.
La veritat que no, la tradició ara és de fer nens molt macarroners, sí, no? Sí. Que és el que ofereixen restaurants sí, sí. Però, i és dir, lo fàcil, aquesta, no? A vegades, els
no, però
menús.
Aquesta idea de dir, ens hem de deixar aconsellar, parlaves del pediatre, doncs el pediatre és la persona que estigui dient, no? Però dir, potser una poca cosa de tot, no, no massa, però no molt, de tres o quatre, que són les que sempre acaba menjant, perquè són les que agrada.
Però potser en aquesta primera etapa estem molt conscienciats de, no? Ara toca la verdura, ara toca la fruita, ara toca el peix, però després en altres etapes ens relaxem una mica.
Però fixa't que l'hàbit és molt important, que ell pensi, perquè clar, és que hi ha nano que després... D'això no menja mai, perquè no li agrada la fruita perquè no li has donat, o perquè no li has una mica forçat que li agradi, perquè és necessari que mengi fruita. He posat un exemple, la fruita, que probablement no és el més encertat. Però el peix, per exemple, el peix, o hi ha certes coses que els nens una mica la rebutgen. Bueno, doncs, a mica, potser amb dosis més petites...
O també disfressant-ho amb altres
per exemple,
coses.
Per una, el tema dels menjars.
Clar.
Han de menjar de tot.
Molt bé, aquest seria un dels hàbits,
un dels
no?, d'agafar el
del menjar.
Sembla
que tu ja has parlat del tema de l'ordre, i no sé si podeu seguir, però a mi sembla que el tema de l'ordre, tot el que fa a horaris, no? A
clar,
horaris.
Els menjars ho pauten molt, no? Toca esmorzar,
horaris,
toca dinar...
Toca dinar, o toca jugar... O sigui, tot horaris, que se n'adoni que hi ha coses que s'han de fer ara i altres que s'han de fer després, el tema d'horaris, no? Uh-huh. Per exemple, el tema de son, no sé, vosaltres que teniu experiència, no? Vull dir, el tema de son...
El tema de son també seria un dels hàbits d'adquirir en aquesta primera etapa, no? Hem dit alimentació i l'altre seria el dormir.
I a més, suposo que tots tenim l'experiència de com es posa un nen quan està cansat, pobret.
Sí, és insuportable, no?
Insuportable, raro. Llavors, potser t'hi has d'enfadar. Pega el germanet i ui, quina son que té. O sigui, si tu pots prendre't amb una mica d'anticipació els ritmes del nen, ja saps que per dir alguna cosa, a les 7 o a les 8,
no sé. A partir d'alguna hora ja no hi comptis, no?
Aquella hora nefasta, no? Sí. Aquest nen ha de sopar. Doncs pues organitza-t'ho per ja ser aquella hora a casa, potser tenir el sopar fet, o si no, fer-lo ràpid, perquè t'evites molts problemes. Sí. Si et trobes a quarts de 8 pel carrer, rebequeria la botiga, arribar a casa... Bueno,
cansadíssim.
O sigui que moltes vegades anar per davant...
Coneixer els ritmes, no?, dels nostres fills.
Quan menys excepcions, millor.
Sí.
Una altra cosa és que hi haurà un dia que dius, caramba, avui és Nadal, ha vingut...
Ja sabem,
es dona sempre.
La rutineta de...
Però la idea de que ha de dormir 9-10 hores, també. Dic, nen, en aquesta etapa, 9-10 hores, doncs les ha de dormir. Això vol dir que a partir de certa hora, aquí, al llit, si ningú fa res... Possiblement el nano doncs, anirà al seu ritme i no agafarà l'hàbit, amb la qual sempre tindrem que lluitar.
Clar. Sí?
Jo crec que això és una idea que em sembla que...
A vegades hi han coses, que hi han ritmes que costen més, no? El tema del dormir, a veure, hi ha criatura que realment pot arribar a ser heroic introduir-li el ritme que nosaltres pensem que és el que ha de tenir, no? Perquè n'hi han que són molt difícils amb això,
Amb el dormir. Bueno, i en el menjar també, a vegades.
Sí, menjar,
no?
És difícil.
Quan no és menjador també complica molt,
El menjar, una mica... A veure, tot té, tot el que s'ha de reconduir no és fàcil, i especialment amb determinades persones, no? N'hi ha alguns que són més difícils, uns són molt difícils. Però tindre la idea aquella de dir, escolta, la meva manifestació de que jo estimo el meu fill és que sé totes les coses que no li agraden, no? Això penso que és un error molt important que algunes mares tenen, no? Alguna d'aquestes conec. I aleshores diu, home, tu no saps que a la fulanita no li agrada això o al menganito no li agrada l'altre? Home, el que voldria és no tindre-ho que sapiguer. És a dir, que si hi ha alguna cosa especialment, que si hi ha una intolerància, que si hi ha... Bueno, i que tots ja sabem que tenim unes coses que ens agraden més que altres, no? Però una mica allò de fer-li un vestit a mida en quant a l'alimentació a cada un dels fills i filles, o sigui, això crec que no és el millor per ells. Perquè després... Entre altres coses, és que, clar, nosaltres ara tenim una canalla que està en una edat que, bueno, que es poden fer coses. No dic que siguin fàcils, però es poden fer. Però és que penseu una cosa, el que no es fa ara, moltes vegades ho tindrà que fer la seva dona, el seu marit, quan es casin.
Hàbits que no han après en la primera etapa, després serà molt difícil que els aprenguin.
És el moment de començar a estimar els qui seran el marit,
la dona. Sembla
el futur. O sigui, he d'anar pensant amb la jove, ja, no? Exacte, a veure com se'ls troba.
Exacte. Sí, sí.
Per cert, jo també afegiria entre els hàbits el de la higiene. Vull dir que es trobin a gust nets.
Clar.
Per tant, tot el que sigui control d'esfínters. Amb això hem de ser molt positius, Favorir, bueno, no exigents, Favorir, doncs, que això es dongui, de forma que hi ha tècniques, a vegades, doncs, el bolquet se li ha de treure, doncs, mira, doncs, quan un preveu que, doncs, ja li vas traient, i encara que s'equivoqui o faci malament, no organitza cap drama. Però vull dir, de la mateixa manera que amb el període formatiu, que és diferent, hem d'aconseguir que un fill nostre, un alumne, en cas, es trobi a gust fent el bé, que bé, estic servint als altres, que bé.
Soc sincer,
que bé. Es trobi a gust, vull dir, que no es trobi còmode quan fa les coses mal fetes. Doncs s'ha de trobar a gust quan està net. I que bé. I fins i tot, doncs, que a vegades, doncs, davant d'ell, els pares, va dir, oh, que bé que ho fas. O sigui, una mica com lluant-lo, com dient, que bé, que bé.
Que guapo que estàs, no?
No sé, però aquests quatre hàbits, això que dèiem, no, de l'ordre que deies tu, que hem dit del dinar, aquestes quatre coses, si es van fixant, allò que dius, mira, i hem de posar aquests mitjans perquè arribar a aconseguir-ho, déu-n'hi-do,
De tota manera...
És molt, ja, si aconseguim, no?, dormir, menjar bé, anar nets...
Déu-n'hi-do, Perquè d'això pots anar a treure en altres coses.
Si a primària arriben, que ja venen arregladets, pentinats, no?, menjant de tot i dormint a l'hora, ja és
ara,
fantàstic.
Ara, amb això, els pares tenim un pen molt important. Has dit allà, Jaume, potser.
Ja m'anava a dir una cosa.
No, que efectivament, que el que passa és que estem vivint en un món molt competitiu, no? I el que crec que no és positiu és quan es creen unes fites, i entre mares o entre pares, que el camina, o ja no cal portar bolquers, o no això. A veure, hi ha un marge que s'ha de saber, que no és que... A veure, els pares a vegades som molt infantils. I pensem que el nostre fill ha de fer les coses abans que els altres, millor... I tot plegat, i això, home, això és un infantilisme, no? O sigui, la maduració del sistema nerviós, un dia ens ho va explicar un gran especialista en aquest tema, doncs, bueno, és un procés que cada persona el té a un nivell i amb un marge de temps bastant gran, no? Llavors vol dir que no ens ho hem de prendre com una cosa, dir, home, és que el meu encara no fa això, no? O el meu no fa allò, amb el tema de canviar-se els bolquers o no, amb el tema de caminar, amb el tema d'una sèrie de coses...
O del xumet, o del menjar triturat... Però jo sempre tinc la resposta, no conec a cap noi de 18 anys que porti xumet, que mengi triturat, o... Vull dir, ja arribarà, ja cada un menja quan li toca. Vull dir que tranquils, que a l'edat adulta amb xumet jo no n'hi ha de cap, per sort, no? Ja li trauré, vull dir, tranquil·lament i cada...
Procura arribar bastant abans.
Sí, però és el que dius tu, saber quan has de fer, però sense obsessionar-te. I també veient el...
I sense rivalitats, com deia el Jaume. Exacte. No?
I aquell nen potser porta un ritme més tranquil. Bueno, doncs escolta, ja ho farà. Però tu saber que ho ha d'arribar a fer, clar.
Jo, meu fill, el tercer fill, va caminar als 18 mesos i tenia una pressió, clar, que als 15 no caminava, que als 16 no...
Bueno,
ja caminarà. Escolta'm. Sí, no? Sí. Vull dir que cada un va al seu ritme. Sí.
No, jo diria també, explicar bé les normes que volem. Explicar-les, vull dir, a la seva alçada, i si fa falta més d'una vegada o totes les que faci falta. Perquè a vegades volem que facin coses i donem, no sé, per suposat que, que entenen el que els hem dit, no? Bueno, les joguines s'han de tornar al lloc, i millor ho has dit, però a vegades convé dir, mira, tornar al lloc vol dir, veus?
Sí, fer-ho.
I ho fas un dia amb ell, però aquí no, veus? Aquí no, perquè saps què passa? Que topa la porta. Millor,
millor o sigui, dintre de la caixa.
Dintre de la caixa. O sigui que, de vegades demanem que el nen... Clar, ell està jugant, el nen juga sempre. I no està per les explicacions. Si tu estàs dient coses, nano, i això tots els pares ho poden veure. Està veient un programa de televisió, el que sigui, un dibuix animat, i tu pots estar parlant i no veus res.
No s'entera.
Que no se n'entera.
No, tu pots no, estar està fixat amb la pantalla.
Que pots cridar, no, cridar, no cal que cridem, no però pots dir, nen, i està amb la pantalla.
Sí, sí,
per tant,
sí.
Tu li has donat una norma i no l'ha no enterat.
I ja li pots dir, tu he repetit o sigui que, tres vegades.
Paciències, no però tenir claretat de que efectivament s'ha enterat, ho ha vist i, ja. I ho pot fer.
No. O explicar-li quan no miri els dibuixos,
això
no?
Mateix,
perquè
no?
També...
Vull dir, perquè sí, a vegades es poden nerviosos si no arriba. Que...
Els professors d'idiomes, normalment, quan una cosa no la saps dir d'una manera, t'inviten a que la mateixa idea l'expressis amb unes altres paraules, no? A vegades els pares això no ho sabem fer i repetim tres vegades amb les mateixes paraules una mateixa
instrucció. I cada vegada una miqueta més fort, sí, eh? També ho repetim.
I ens hi posem nerviosos.
Mm-hmm. És qüestió de...
No arregla res.
De procurar, de saber que t'està escoltant, de dir-li, i amb coses que s'ha de ser, poder no cal ser tan estricte, però poder hi ha altres que sí. Per exemple, hi han dues idees en quant a l'ordre dels joguets, la canalla, que una és que no té que desfer tot el parc mòbil.
No cal treure-ho tot.
No cal treure-ho tot.
Perquè després no tindrà que tornar al lloc, eh?
I després que, a veure, tampoc cal dir-li moltes vegades, però que no se n'anirà a dormir mentre no estigui guardat.
Clar.
I si ens hem de, un dia, perquè té que quedar clara la idea, doncs ens hem de posar ferms, doncs ens hi posem. Perquè no és qüestió de dir, escolta, és que ho has de guardar, ho has de guardar, ho has de guardar. No, no. És que fins que no estigui desat, no aniràs a dormir. Vull dir que posa-t'hi com vulguis. I no ho farà ningú que no siguis tu, perquè són les teves coses.
Ens hi hem de posar ferms, eh? Ja sí. M'ha agradat la frase, sí. Perquè en aquesta etapa també hem de ser estrictes, no? No tot és el que deia ell, d'aquest sobreproteccionisme, de que a ell no li agrada menjar això, aquest, bueno, li agrada anar a dormir més tard, sinó que és una etapa on potser hem de picar molta pedra, no?
I ser molt realistes, eh? Que moltes mares diuen, ai, pare, passarà fam el nen. A veure, estem aquí a casa nostra, no tant, ni aquí a Espanya ni a Europa, eh? Vull dir, sí. No es passa fam. Tenen ganes de menjar, però fam no hi ha cap nen desnutit.
Una altra cosa és que estiguin ben alimentats.
Una altra cosa. Una altra cosa. Són dos temes. Per sí. Tant, que no hem d'estar... No tenir pors. I a vegades, o pop que prengui una mica de... Dic, clar, la seguretat és important. Home, que no posi els dits dintre de la llum, els interruptors de la llum. Però, vull dir, llevat aquests casos excepcionals, si una vegada es cau i pren una mica de mal, doncs no crea cap drama.
Mm-hmm.
Que també va bé, perquè això... aprèn a fixar-se. O sigui, no està tan pendent de que no li passi absolut... La paraula és absolutament res.
Clar.
Alguna cosa li ha de passar.
Clar.
I si va en patinet i cau, doncs mira, prendrà mal. Sí, però, home, evidentment que no serà des d'una baixada. No el deixarem sol amb un carrer que fa baixada i a més amb el patinet.
Sí, sí, sí.
Però que si cau, doncs ja li direm que no passa res, i s'aixecarà, li posarem doncs, una tirita, el que faci falta, no? Però que aquesta sobreprotecció que tu estaves dient, de vegades el que encobreix una certa por a que pateixi una mica.
Mm.
Jo no dic patiment absurd, que pateixi una mica, no passa res, perquè alguna vegada li passi alguna cosa.
Que pateixin en el temps just, però també entenc els pares primerencs, sobretot, ara també hi ha molts fills únics, sí. No? Que potser els pares és això, tenen només un focus d'atenció i, per tant, és normal que mirin tota l'estona, que els hi faci por que caigui. Que...
El que està clar és que els fills únics poden estar molt ben educats, també. Mm. Perquè aquesta també és una idea, que a vegades...
Jo soc filla única, Jaume? Ah. Mira, ho defenso des d'aquí, eh?
Una excepció que confirma la regla.
Tenim coses molt dolentes i molt bones, no? Per tothom.
El que passa és que és més difícil educar bé a un fill únic que a un fill de família més o menys numerosa, no? Per què? Bueno, doncs perquè tenim unes altres ajudes i tal. Aleshores, això no vol dir que no es pugui educar bé, i tant que s'ha d'educar bé, no? Aleshores, s'han d'anar seguint... I un tema que dels que estava pensant ara, a vegades és el com parlem als fills, no? Mm-hmm. A vegades parlem com si fossin no petits, sinó...
Estúpids?
Estúpids, sí. Buscava una paraula que no fos gaire ofensiva.
Però
sí,
aquesta,
parlar com si fossin estúpids, que no en són, gràcies a Déu, no? Mm-hmm.
O sigui, són petits, però
exacte,
tretus, no?
Amb un llenguatge normal. No cal dir paraules estranyes, d'aquelles que no faríem servir amb cap altra persona. És
no,
millor...
Si la carn és car, no cal dir xitxa, no?
Exacte.
Sí, sí.
És millor que si ens en podem estar, doncs, home, davant seu no diguem tacos. Si pot ser darrere, sí, tampoc, però bueno, això potser ja és massa, no? Però intentar... I després desenvolupar les idees d'una manera lògica. O sigui... m'agrada molt quan veig un pare o una mare parlar amb una criatura, doncs, que potser té 4 o 5 anys, com si fos adulta. No té que ser un llenguatge complicat, no té que ser un llenguatge tècnic, però es pot fer servir un llenguatge de persona adulta, amb un raonament de persona adulta, i així s'hi van acostumant. I veus que després ells també s'expliquen en aquest nivell.
Per tant, és moment d'això que diem les primeres converses.
Efectivament.
No? Ja podem tenir una conversa amb un nen de 4 o 5 anys i parlar amb el nostre llenguatge habitual.
I aquestes converses també aprofitar perquè hi hagi un equilibri entre les correccions, allò que li diem que fa malament, i els èxits que va tenint. Uh-huh. De manera que la seva autoestima també la vagi guanyant, no perquè sí, no perquè queda bé, sinó perquè guanyi seguretat. Perquè moltes vegades... un nen, jo estic parlant sempre mentre d'alumne, però ara se parla amb fills, no? La inseguretat l'inhibeix d'aprofundir en temes. No, jo no serveixo per les matemàtiques. No, no és que no serveixi, que no s'ha enterat de quatre coses.
No
s'ha enterat de quatre coses, que a mi no les entén bé, i no és que no serveixi, és que no s'ha enterat de quatre coses. Quan les sàpiga, potser no s'entendrà bé. O sigui, pel fet de... A veure, hem d'intentar que vagi assolint la seguretat de que pot fer moltes coses, i que no per culpa de correcció, tu no. O sigui, quan hi ha una correcció, això no ho facis, però mira amb el bé que fas això, amb el bé que sempre al costat, sempre que puguem, també li parlem dels èxits.
I això és un reforç positiu, no?
I que això li dona seguretat. Jo volia insistir la paraula seguretat.
Seguretat, sí? Que si ja l'adquireixen en aquesta primera etapa, ja tindran més confiança.
Efectivament, o sigui, suposant que la criatura fos algú que ho fa tot pràcticament malament, que no es dona el cas normalment...
Sempre hi ha alguna cosa que encerten,
Doncs, els pares, la nostra obligació o una cosa que tenim que intentar fer és de que no es diguin tres coses negatives seguides. No pot ser això. O sigui, tres coses negatives seguides, a lo millor ni dos,
Una és això i que deia, dos de bones.
Sí, anar intercalant, una cosa que...
Animar, llegir...
Animar, i sempre que una cosa que està mal feta es pugui expressar d'una forma positiva, de com millorar-la, de, home, doncs fer-ho així, no? Perquè tenen més efecte aquest tipus d'arguments.
Com diuen en castellà, no? Una de cal i una d'arena.
Sí.
No? Anar combinant una mica, perquè després també les coses dolentes potser sí que també és una etapa de que l'obediència a vegades ens costa una mica, que obeeixin a la primera.
Sí.
No?
Això jo és una cosa que volia dir, que se m'ha passat quan parlàvem de l'alimentació, però fa referència a tot el que anem dient, també. És quina conducta tenim nosaltres com a pares. Dèiem que han de menjar de tot. I tu menges de tot, com a mare. O tu no, jo la verdura no. No, jo el peix...
Per això deia jo, que a vegades a la primera etapa insistim molt a fer-ho bé,
clar,
però després nosaltres mateixos ens desentenem,
exacte,
de tot això.
Ells què veuen amb tu? Tu quin exemple els hi dones? Amb el parlar mateix, que tu parlaves dels tacos, ells vindran amb tacos de l'escola, perquè els aprenen a dir.
Inevitable, sí.
Però a casa com es parla? O sigui, volem alguna cosa dels nostres nens, perfecte, estupendo, però què els ensenyem nosaltres?
Clar.
Què ens veuen, no? O sigui, aquesta idea del model que donem...
De l'exemple.
Mm-hmm. Deixa'm que digui exactament el mateix.
Ja.
Però, exactament el mateix vol dir perquè... millor no. Simplement dic que s'ho creguin els pares...
Clar.
Només dic una cosa, Que es creguin que quan donen exemple, els nens es fixen.
Clar.
Perquè podria donar-se el cas... Tot això que has dit és el que jo volia dir. Vaja,
ja.
No cal que digui més.
Sí,
però simplement que s'ho creguin, perquè probablement no valorin això. O sigui... que, per exemple, dius, jo vull que el meu fill sigui molt educat, i pues que tu explícitament, un veí, quan estàs davant d'un veí i tal, doncs el saludes, què tal, com està? I bueno, el meu pare és molt correcte amb els veïns.
Saluda,
es
parla...
Fixen. O sigui, es fixen, vol dir que sí, que s'ho han de creure, jo només insisteixo, que s'ho han de creure que l'exemple és eficaç.
Uh-huh. Sí. Bueno, és el que dius, és el que hem amat des de petit, no? Potser ningú els hi ha explicat, potser... Però és el que han viscut en el seu ambient i això ho han absorbit.
Això és el que es queda.
Això
final,
és el que es queda.
No?
Per això, que no ens traïcionin, no? A vegades, és que voldria que el meu fill no sé què, fantàstic, però tu què fas en aquest sentit? Sí, sí, tu ho intentes, perquè si no dirà, bueno, amb què quedem?
Sí, sí, sí.
A mi m'exigeixes,
sí,
que no t'ho diuen, perquè són petits, però ja ho perceben, no? Mm-hmm. Aleshores, clar, veiem que ens pot ajudar més una conducta per part nostra coherent amb el que li demanem.
Sí, la coherència crec que és molt, és molt i molt important, no? O sigui, i després, com que, a veure, els nostres fills ens estan veient sempre, moltes hores, i en moments, a lo millor, que estem relaxats, alguns moments relaxats hi han d'haver-hi, també,
algun
no?
Algun hi ha, sí,
doncs,
sí, afortunadament.
Doncs, a vegades fas coses, i no només a vegades, sinó alguns dies, tot sovint, no? Coses que no les hauries de fer o no són coherents amb el que tu estàs dient i amb el que creus que s'ha de fer. Home, doncs, aleshores, veure com quan et torces fas un esforç i t'adreces, no? O sigui que el pare i la mare no són aquelles persones que tot ho fan bé.
Clar.
Ells ja saben que no tot ho fem bé, no? Bueno, però que l'esforç sempre hi és. Mm. Que dius, bueno, mira, he cridat o no... Unes vegades, inclús, és necessari, doncs, demanar disculpes, no? Dius, em sap greu perquè he perdut els nervis o he fet una... He tingut una reacció desproporcionada pel tema que hi havia, no? Però que vegin que posem un esforç i que no ens cauen els anells, doncs, perquè tinguem que esmenar, doncs, una
situació... Clar, no són perfectes. I el que dèiem també servirà d'exemple, no? El meu pare se sap disculpar.
Ah, exacte.
Per tant, jo el dia de demà, quan m'equivoqui, també podré demanar perdó o dir que ho sento quan la conducta m'ha marxat una mica de les mans, que ens pot passar a tots.
Exacte.
I un tema que incideix directament és el que fa la comunicació amb els fills, que no és fàcil. Per tant, també és els temes que els pares són de creure. Ara no la propera cosa que digui també són de creure, però... Ara, donant el cas, que val la pena dir, s'ho han de creure. Dir, si comences aviat, allò que dius, ja des de molt petit, a comunicar-te i deixar que ell esperis, és molt més fàcil. El que no pot ser que uns pares diguin, bueno, ara quan sigui gran, que entengui les coses, quan les entengui ja li explicaré jo. No, és que quan les entengui probablement no hi haurà el grau de comunicació que caldria. Uh-huh. Per tant, perdoneu que insisteix que s'ho han de creure. Perquè és que s'ho han de creure, que quan tu deixes que t'expliqui una cosa i tu dius, ah, sí? I com ha estat això? I tu dius, hauries pogut explicar-ho més d'una altra manera, no?
més cura, a vegades, no? Que t'expliquen no el rotllo, no?
Però tu l'has deixat parlar, amb la qual vol dir que has guanyat una actitud, que t'has posat al teu nivell, perquè ell no es pot posar al teu. Mm-hmm. Tu, com a pare, t'has posat al seu nivell, amb la qual ell ja d'entrada ja veu que tu estàs disposat a enraonar amb aquest nivell. No dius, bueno, escolta, ara el que has de fer és menjar i callar, perquè si no arribarem tard a l'escola. O sigui, clar, això, insisteixo, que s'ho han de creure, perquè si no, el més còmode és dir, no, mira, escolta, ara no estic educant, ara el que vull és que mengi, ja educaré quan sigui gran. I estan perdent un temps, que aquest temps és el que necessites, perquè després el guanyes.
No, i perquè després no li pots dir a un adolescent de 16 anys, explica'm el que t'ha passat quan ja no ho has fet mai, no? Si no has explicat
sempre
mai
es pot,
a casa
com dir el Jaume,
res...
Sempre es pot fer marxa enrere i intentar. Però millor si ja ho tens aconseguit.
Clar.
Sí, perquè, entre altres coses, és que ens estalviarem un camí a fer. O sigui, que si la primera vegada ho fas ben fet, home, doncs ja està, tu, això ja funciona, no? Jo em voldria fixar també en algunes deformacions que s'estan produint en aquests últims anys, no? I una d'elles venia reflexat en un anunci que estan emetent ara per televisió d'un cotxe, que diu que a un fill no li pots fallar. O sigui, t'has de comprar un cotxe bo.
Ja.
Perquè a un fill, a un fill no li pots fallar.
Estem propaganda ara, del cotxe, eh?
Home, jo penso que poca solta que ets, no?, si penses així.
Clar.
O sigui, a veure, també penso en tots aquests pares i mares sacrificats, heroics, que es mereixerien una millor causa que anar a veure tots els partits de tots els seus fills. A veure, això és una cosa opinable, evidentment, com tot el demés. Però... poder ara hi ha un esforç exagerat, O sigui, jo veig com les famílies es fan...
Unes logístiques de Tetris per anar a tots els partits, aniversaris, extraescolars...
És que té partit, no?
Sí.
O quedes en una reunió d'un tema important, bueno, si vindrem, si no té partit el nen, no?
O sigui... Sí, amb aquesta excusa, no?
Valor,
tot funciona depenent del dia del
família. El valor absolut.
Vagis, l'altre és valor absolut.
Clar, els pares que se senten amb la necessitat de, ojo, que no li falli mai al meu fill, Si m'he de comprar un cotxe millor, me'l compraré, però que no es perdi un partit, no? El geni, Home, potser que fluixis, no? Mm-hmm. O sigui, que la feina de pare i de mare ja té la seva...
I que té moltes coses bones, no només fem de taxistes, que a vegades és això, que tenim aquesta imatge de que sempre estem molt, molt enfeinats i les coses bones de tenir els fills no les expliquem gaire.
Que no ens convencin que el nostre prestigi com a pares ha d'estar posat amb la fiabilitat del nostre cotxe.
Si vaig amb el cotxe aquí o t'he portat a més aniversaris que tu, no? Que som molt més i que aportem moltes altres coses.
Saps què passa? És quedar-te en l'extern i no anar a l'interior, és molt important, l'efecte, el que jo estic per tu, com t'estimo. Que potser, noia, avui no puc venir al partit, carinyo, perquè tinc una reunió molt important, però el carinyo és tal i la relació és tal que molt bé, doncs ja vindràs un altre dia.
I que el fill no en tingui cap dubte, que no passa per això, l'amor dels meus pares.
I si tenim el cotxe més senzill del barri, doncs escolta, que bé que anem de passeig amb aquest cotxe.
No,
i d'altra banda, també descobrir que no tots s'acaben anant amb el futbol, vull dir, no, el que sigui, futbol o bàsquet...
Amb una joguina...
No, per exemple, jugar amb un fill, jugar, i de vegades, no sé, jugues amb un fill, amb què? No sé, el joc que està fent ell, doncs aquest temps no és perdut. És un temps molt, molt, molt valuós, perquè el nen es mostra tal com és amb el joc, i ho viu. O sigui, que per tu aquell joc és una tonteria, però és que per ell no és cap tonteria, per ell és el seu món, perquè és el seu món. Per tant, el partit, molt bé, el vas a veure o no el vas a veure, però que no desaprofit, com dient, que podria donar-se el cas, perquè vas en pas dir, no, jo amb el meu fill ja vaig els dissabtes a veure el partit, i ja està. I tal, bueno, el partit està molt bé, i alguns dissabtes encara que no anessis no passa res. Però en canvi, millor, mai has jugat amb el fill. Has desaprofitat una oportunitat. Mm-hmm. Una oportunitat. Això vol dir que has de jugar cada dia? Possiblement no podràs cada dia. Però és bo que el fill sàpiga que el pare pot jugar.
I això valorarà més que qualsevol joguina, eh?
Pot jugar. No dic que jugui avui, però que el pare pot. Perquè, de vegades, quan pot, ho fa. I això és molt educatiu amb el que estem dient, amb la període que estem parlant avui.
Jo crec que valoren, no, qualsevol temps, sigui amb una joguina, sí, sí, o un joc de taula, o mirant una pel·lícula, o no, el temps que els ofereixes i que veus que només estàs per ell i que estàs tranquil, sí, al marge d'emails i de telèfons i de rentadores, és un temps de molta qualitat, que això sí que és molt permeable.
Hi ha un tema que penso que avui, doncs, avui no toca i no...
És que sempre...
A vegades... Segur que sí, ja veuràs
Jaume,
com sí.
Sempre ens marxa una mica el tema, però no passa res, aquí parlem una mica de tot.
Però és que encarta una mica amb el tema aquest que estem parlant de jugar amb els nanos, no? O sigui, el tema de les noves tecnologies, i de tots aquests estris que se suposa que per definició, bueno, per definició i perquè la pràctica demostra que ells són més hàbils que nosaltres, però el fet de que ells juguin amb jocs que nosaltres doncs no hem jugat perquè no, senzillament perquè no existien. Alguns millor que no haguessin arribat a existir mai, però bueno, és igual. Diguem que el món va en aquesta direcció i nosaltres també, no? Però les noves tecnologies, hi ha el perill de que els pares, doncs, diguem, bueno, escolta, jo que li puc ensenyar al meu fill d'això, no?
Sí, té més bueno, informació a la tablet que a la biblioteca d'Alexandria, no?
Doncs, escolta'm, sí, sí. És que amb aquesta mena de tecnologies, que hi són i que estan molt, molt a dintre de totes les cases, home, els pares no hem de dimitir tampoc aquí. O sigui, jo diria que la paraula que defineix una mica l'actitud que nosaltres hem de tindre és l'acompanyament. O sigui, que hi hauran coses que ells ens podran ensenyar, segurament la majoria, però que n'hi hagi alguna que nosaltres li puguem ensenyar dintre d'aquests temes també. O sigui, que nosaltres, pel fet de dir, home, com que no som el millor, com que jo no en sé més que el meu fill, doncs ara jo desconnecto d'això. No convé desconnectar. O sigui, hem d'acompanyar-los també amb aquests temes que són importants.
Interessantíssima aquesta reflexió, sí, perquè és un dels temes actuals. Se'ns està acabant el temps, Aureli.
Bueno, no, i saber que els nens han de jugar sempre i que, per tant, la casa és una casa que no es pot jugar a pilota a casa. A casa no es pot jugar a pilota, ja ho sabem, però sí que els nens han de jugar. Pues potser han de tenir altres coses, altres estris, no sé. Amb aquesta habitació hi ha una pissarra que es pot dibuixar, o una paret que està... Vull dir, has de pensar que tota la casa no està només per entrar, per dinar, per llegir, per veure la televisió. Bueno, també hauran de fer alguna cosa. On poden dibuixar?
I que si la casa no surt a cap revista no passa res,
no,
perquè
no passa
segurament
res.
Està
desendreçada. Vull dir, on pot dibuixar? Clar. Haurà de dibuixar en un lloc, un nen ha de jugar, ha de moure, ha de fer...
Hem de ser flexibles.
A pilota no, ja el trobaré baixant amb el pati. Però alguna cosa així. Clar. Però aquesta mentalitat em va tenir els... Dic pares i mares,
Sí, sí, sí.
Que
sí.
La casa, doncs, és una casa que hi ha nens.
I que hem de conviure amb ells i que els hem de deixar el seu espai per expressar-se.
A vegades, excepcionalment, els nens aprendran a escriure amb un rotulador amb una paret blanca, no?, de casa.
Sí, em sona.
Aleshores, sí, això ha passat, eh?
Sí,
no és
sí,
una
passa,
hipòtesi,
passa.
No, és una hipòtesi.
És un exemple bastant real.
Aleshores, els pares aprenen a pintar, llavors, també. Vull dir que hi aprenem tots, no? Amb una cosa que podria acabar amb una autèntica batalla campal, doncs arribem a la conclusió de que, home, se li ha de dir que no és el més convenient, que hi ha llocs d'on es pot borrar amb més facilitat, però que sempre que hi ha canalla, doncs hi ha la possibilitat de que el guió se surti del paper. No? I això, doncs, no ens ha de fer perdre la pau.
Hi ha moments fantàstics de sortida de guió, eh? Coses sí, sí. que no t'esperes de la criança, que després t'omplen moltíssim.
I encara que no sigui per aixecar una mica el llistó, la bona música, per exemple, el vídeo musical. Vull dir, un nen que està acostumat a sentir de tant en tant peces bones, ho valora. És més, probablement, ja quan tingui certa edat, li agradarà. I això és una experiència ja contrastada, eh?
Sí,
no és allò que dic, no? A mi em sembla, això sí. Tinc contrastat.
Jo tinc uns amics que ho fan, que els hi fiquen una peça de música i els hi deixen triar la beguda que més els hi agradi en aquell moment.
Ha de ser de tant en tant. No ho pots fer cada dia.
És un bon moment.
Amb això,
fixa't
que això
lliga
molt bé amb el programa. És una etapa bàsicament educativa. Fomentes hàbits.
Fomentar.
A l'hàbit de la bona música, a l'hàbit de l'ordre, etc.
Molts hàbits, moltes coses que hem dit, eh? Des del son, als esfínters, la netedat, a l'alimentació, moltíssimes coses interessants per educar millor els nostres fills en aquesta etapa de l'educació infantil. Doncs moltes gràcies a tots tres. Ja sabeu que sempre ens passa volant, que sempre ens queden coses per explicar.
Un altre dia.
Però un altre dia reprenem, perquè parlar d'educació és un tema que a tots ens apassiona i que ens agrada moltíssim.
Sí.
Doncs Aureli, Jaume i la Carmita,
gràcies,
moltes gràcies
Marta.
Per haver vingut.
Adéu.
Vinga, adéu.
Adéu-siau.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus
vidas. Doncs amb aquest tema d'en Serrat continuem el programa i ara arriba el moment de l'entrevista. Avui tenim a la Mònica Larruy. Ella és dissenyadora de moda i mestra d'educació infantil. És especialista en estimulació primerenca i actualment també és directora de la Farga Infantil. També coordina a Barcelona Teoigo per als afectats de les deficiències auditives. Per tant, tota una especialista en temes educatius d'aquesta primera etapa, perquè, a més, la Mònica Larruy també és mare de 7 fills. Mònica, Carla Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, hemos tenido aquí una tertulia hoy muy interesante en torno a la educación infantil, esta primera etapa. ¿Es el momento en que las familias estamos más motivadas y tenemos más ganas de hacerlo bien?
Uy, por supuesto, yo pienso que los padres en esta primera etapa están muy ilusionados y muy receptivos. Uh-huh. De ahí la importancia que en las escuelas infantiles no solo pongamos nuestra intención y nuestro empeño en el día a día del aula, sino que dediquemos tiempo y recursos a la formación de familias.
Uh-huh. Formar a las familias para que tengan también una buena base y que aprendan un poco a la vez, ¿no? Que se está enseñando en la escuela y que se enseña en casa.
Los padres tenemos claro, nosotros especialmente la farga infantil, que son los primeros educadores, uh-huh. los auténticos educadores y maestros de sus hijos. Y la escuela estamos para acompañar. Quizá las profesoras tienen un conocimiento técnico más ajustado a las necesidades de la edad del niño, uh-huh. y un conocimiento también del niño de las horas que está en el colegio. Y ellas tienen que orientar y ayudar a los padres en entrevistas personalizadas para darle los consejos que necesitan y ir a la una, familia y colegio, para que consigamos pues niños felices, niños seguros, niños autónomos.
Uh-huh. Todo esto para que todo vaya un poco en la misma dirección, porque supongo que el arranque a veces cuando empiezan la educación infantil, los padres están un poco inseguros y a veces incluso quizá lo sufren más que los niños, ¿no? Cuando dejan el niño en P3 o si empezáis antes en P0, ¿no? Los padres son los primeros sufridores.
Bueno, yo siempre explico que a veces nos creemos ingenuamente que la adaptación solo la sufren los niños, no, no. Y los adultos también tenemos que adaptarnos. Uh-huh. A todos nos pasa cuando llegamos a un trabajo nuevo o vivimos una situación nueva. Y efectivamente, como apuntabas tú, a veces en la adaptación sufren más los padres que los niños. Pero en ese sentido, y unido con lo que te decía antes, de la importancia de dedicar tiempo a formar a las familias y tiempo de trato personalizado, nosotros aquí en nuestra escuela, antes de que empiecen, hacemos reuniones de padres donde les explicamos qué va a vivir su hijo en la adaptación, uh-huh. Cómo necesitan que ellos estén seguros y que confíen, qué comportamientos se pueden encontrar. Al dar seguridad a las familias por toda esta información que reciben y este clima de transparencia y comunicación, hace que las adaptaciones sean más fáciles para los padres y para los niños.
Uh-huh. O sea que ya les dais un poco la teoría para que luego ellos se lo encuentren en la práctica, en casa,
exacto.
Y en la escuela.
Sí, sí. Avanzarse es importante en los temas formativos y sobre todo eso, que haya un clima de confianza donde también no solo son sesiones donde tú transmites una información, sino que ellos pueden preguntar, ellos ven a la profesora cercana, son conscientes de la experiencia que tiene y pueden preguntar tranquilamente cualquier cosa que les preocupe.
Uh-huh. O sea, es decir, que cada niño luego, aunque haya unas pautas y unos comportamientos generales, luego se trabaja con cada familia pues la casuística de su hijo, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Nosotros que a la formación damos mucha importancia dentro del colegio, hay por un lado reuniones trimestrales donde la profesora en el aula explica el día a día del aula y luego también buscamos conferenciantes que hablen sobre temas educativos, pero además de eso, pedimos a los padres que una vez al trimestre tengan una entrevista personal, el matrimonio con la tutora, para ajustar el proyecto educativo a cada niño y a cada familia. Hay que hacer el traje a medida para cada uno.
El traje a medida. Esta frase resume muy bien un poco la filosofía en esta primera etapa de la educación. Y también algún curso de orientación familiar quizá también se puede hacer, ¿no?
Eso también lo proponemos dentro del plan de formación del colegio, porque es muy importante el conocer la agenda interna del niño, las etapas por las que pasa cada niño. Uh-huh. Ahora hay veces que se cae la confusión de que queremos que los niños vayan más rápidos de lo que toca. Y lo importante no es ir muy rápido, sino ir madurando adecuadamente y pasar por las etapas que corresponden. Uh-huh. Y para eso hay que conocer los periodos sensitivos, los periodos críticos de cada edad y acompañar al niño para que se desarrolle adecuadamente. Los cursos de orientación familiar están ya estructurados de una manera que unos están dirigidos a padres con niños de 0 a 3 años, uh-huh. otros de 3 a 6, tratan muchos temas por la metodología del caso y ayudan mucho a los matrimonios a situarse en esa realidad que se encuentran en la familia y en la edad de su hijo. Uh-huh. Y comparten con otros matrimonios que están viviendo las mismas vivencias
Entre ellos, ¿no? Comparten, ven que no están solos en este proceso de educar, además de acompañados por la familia, orientadores familiares y otros padres que les pueden también asesorar o explicar sus ejemplos. Es decir, un poco todos en conjunto, veo.
Exacto, exacto. Sí, sí, además la metodología ayuda mucho porque primero favorece que a través de la metodología del caso, que el matrimonio hablen entre ellos, y hoy en día vivimos en una vida muy estresante, con muchas prisas, donde realmente falta diálogo y faltan momentos de sentarse, de hablar y de escuchar. A través de esta metodología lo primero que se consigue es que el matrimonio hable entre ellos. Uh-huh. Y después en un pequeño grupo de otros matrimonios donde se dan cuenta que su realidad pues la comparten con otros, debaten, generan ideas, sacan sus propias conclusiones y luego finalmente ya hay una sesión general donde están todos los pequeños equipos, todos los matrimonios y hay un moderador
para ponerlo
todo en común,
sí.
Que dirige la sesión.
Uh-huh. Y en esta primera etapa, usted que es directora de educación infantil, ¿cómo son las clases? ¿Está todo muy orientado a que adquieran hábitos, por ejemplo, pues higiene, alimentación, ¿no? Que hagan la fila, que sean conscientes de su propia autonomía? ¿Están más orientadas al juego? ¿Cómo se trabaja con niños en esta primera etapa?
Bueno, nosotros tenemos dos ideas de fondo en la educación infantil. Tenemos claro que tenemos la mejor etapa para enseñar porque tenemos los niños en la edad de oro del aprendizaje.
La edad de oro esta, ¿eh? Muy bien.
Lo que aprende un niño de 0 a 6 años es espectacular, ya quisiéramos aprender con la rapidez que aprenden ellos y con la perfección que aprenden. Por eso partimos de dos ideas de fondo. Uno, los tenemos que rodear de un entorno rico en estímulos. Cuanta más estimulación hay a su alrededor, mejor, porque el niño cuanto más ve y más modelos de calidad tiene, más puede aprender. Por lo tanto, si hay plurilingüismo y hay mucho modelo de lenguas, fantástico. Si hay mucho vocabulario, mejor que si hay poco. Si hay muchas oportunidades de movimiento a través de psicomotricidad o el modo de enseñar, también fantástico. Uh-huh. Si hay música, si hay creatividad. Por tanto, un entorno
muy
rico
estimulado,
en
sí.
Pero tampoco podemos olvidar que tenemos que preparar a los niños para que asuman la primaria con éxito. Uh-huh. Si todo es tan extra, que luego no salen los niños pues con un buen nivel de lectura, de escritura, de expresión oral, en nuestro caso en las tres lenguas que hacemos, catalán, castellano e inglés, y unas nociones de matemáticas que necesitan, pues nos estaremos equivocando. Por tanto, hay que trabajar desde la estimulación, un entorno rico, y desde la prevención, tener claro qué aprendizajes tienen que adquirir, e irlo trabajando desde muy pequeñitos. Uh-huh. Pero todo eso también se trabaja a través de los hábitos, como bien decías, ¿no? A través de la comida, la alimentación, el sueño, el orden, están los niños adquiriendo muchas habilidades que necesitan y que corresponden a la edad, ¿no? Un niño que se sienta bien cuando come y es capaz de estar bien sentado y aguantar todo el rato durante toda la comida, luego será un niño que estará bien sentado en el aula, que verá bien y oirá bien, que no está pendiente de controlar su cuerpo. Un niño que abrocha y desabrocha porque tiene buenos hábitos de autonomía tendrá fuerza para escribir. Lo bonito en infantil es que los hábitos van ligados a los aprendizajes y que a través de los hábitos el mensaje que estás enviando al niño es: tú puedes hacerlo, tú puedes conseguirlo, confío en ti.
Uh-huh. Muchísimas cosas. Ya lo decía usted que es la edad de oro porque es la etapa donde realmente lo están aprendiendo todo. Todo lo que formará después su personalidad o será el adulto del futuro, el niño de primaria, si lo adquiere bien en esta primera etapa, es la clave.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos un modelo de niño muy claro, que queremos niños que en un futuro sean reflexivos, sean críticos, sean creativos, sean adaptables y flexibles y que puedan vivir en la diversidad, que tengan respeto al medio, niños equilibrados emocionalmente, con habilidades sociales, con valores, piadosos, ¿no? Pues todo eso es lo que procuramos a través del modelo del profesorado, de las metodologías que aplicamos.
Muy bien. Muy completo será el adulto del mañana si, aparte de enseñar pues letras o idiomas o matemáticas, le enseñamos todos estos valores, comportamiento, pautas, hábitos. Importantísima pues la etapa de educación infantil. Pues Mónica Larruy, muchas gracias por la entrevista.
Gracias a vosotros.
Y por compartir este tiempo de radio aquí en Paraules d'Amor.
Pues muchas gracias.
Gracias a usted.
Adiós.
Doncs Doncs amb l'entrevista posem punt i final al programa d'avui. Abans d'acabar, volem agrair a l'associació FERT que ha fet possible aquest programa i al nostre tècnic, en Jordi Carretero. Nosaltres ens acomiadem i ens tornem a retrobar la setmana que ve aquí a Ràdio Estel, a Paraules d'Amor, on parlarem de la frivolitat. Fins dimarts que ve, no hi falteu.